Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, prioritzarà reeditar un govern independentista després de les eleccions del 12 de maig. En una entrevista a RAC1, l'endemà d'anunciar aquest avançament electoral, el candidat d'Esquerra ha apuntat que veu incompatible governar amb el Partit Socialista perquè tenen models de país diferent i que una de les seves prioritats és que Catalunya avanci en l'eix nacional.
Amb el PSC... Són molt incompatibles els projectes de país. L'horitzó nacional és molt difícil. Jo defenso una consulta perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar si vol la independència o no, i el PSC la rebutja. Jo defenso que Catalunya recapti tots els impostos i els gestionem des d'aquí, i el PSC diu que no, que això són privilegis.
Aragonès també ha explicat que dimarts va trucar la ministra i líder de Sumar, Yolanda Díaz, per salvar aquests pressupostos catalans. I la CUP encara no sap qui serà el seu candidat a les eleccions i admet que la convocatòria els ha agafat a contrapeu perquè el partit està en procés de refundació interna. Tot i això, la diputada Laia Estrada creu que aquestes eleccions eren l'única sortida davant d'una legislatura on Esquerra no ha jugat bé les seves cartes.
És l'única solució, no li quedava una altra. Ahir el que vam veure no només va ser el fracàs dels pressupostos de Pere Aragonès, del govern de Pere Aragonès, sinó que el que vam veure va ser la culminació del fracàs de la legislatura, una legislatura que s'ha malbaratat, que s'ha llançat per la borda desaprofitant la majoria independentista i la majoria d'esquerres dins d'aquesta majoria independentista.
La CUP va ser un dels partits que fa 3 anys va investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat, si bé pensa que els republicans no han sabut aprofitar la majoria independentista al Parlament de Catalunya. I més qüestions, perquè a aquesta hora el Congrés dels Diputats té lloc al ple que ha d'aprovar la llei d'amnistia als encausats del procés, una cita que comença amb un debat on cada grup tindrà 7 minuts per fixar la seva posició i posteriorment es faran 2 votacions, una d'electrònica i una altra que serà més llarga per crida. Si no hi ha cap moviment de darrera hora, que així no es preveu, la votació tirarà endavant amb el suport del Partit Socialista, Sumar i de tots els partits sobiranistes i independentistes de la cambra. I un cop superada, la llei anirà al Senat, on el PP, recordem, hi té majoria absoluta. El partit intentarà retardar el seu tràmit un mínim de 2 mesos. Posteriorment, es retornarà al Congrés, on aquesta llei quedarà aprovada definitivament. I els passadissos de la cambra baixa, poc abans d'aquest ple, la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha dit que no comparteix la decisió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de renunciar als pressupostos de l'Estat per aquest 2024.
Nosotros ayer por la tarde, nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando. Cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. Y los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, la ciudadanía que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos.
Molt pendents, com dèiem, d'aquest debat i votació al Congrés dels Diputats. Política a banda, l'índex de preus de consum es va reduir a Catalunya 6 dècimes el febrer passat i va baixar fins al 2,7%. És la taxa de variació més continguda des de l'agost del 2023, és a dir, des del darrer 6 mesos. Com al conjunt d'Espanya, la rebaixa ha estat marcada per la moderació dels preus de l'electricitat, 3,2% menys que el mes anterior i amb una variació anual de 12 punts menys, mentre que els aliments van recular un 0,2% respecte del primer mes de l'any. Són dades que ha confirmat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Les 12:05, esports. Joan Laporta accepta la dimissió d'Eduard Romeu com a vicepresident econòmic del club, que plega de la seva junta perquè el càrrec assegura és incompatible amb la seva carrera professional, segons ha explicat també el club aquest mateix dijous al matí. El dia 30 de juny serà el seu últim al càrrec. En una compareixença que s'està fent en aquests minuts a l'auditori del club, Romeu ha explicat que ha engegat un nou projecte empresarial que li demana plena dedicació.
Vicepresidència que assumeixo, sempre em toca vice, el nou rol doncs d'alguna manera m'obliga doncs, a dirigir, expandir i per tant doncs, una dedicació absoluta o una dedicació que t'ho diria d'una altra manera no em permet compaginar amb la dedicació tan intensa que requereix lògicament tal i com ho tenim estructurat el Futbol Club Barcelona.
I és que la sortida d'Eduard Romeu és la segona d'un directiu important a l'actual mandat de Joan Laporta. Anteriorment ja se'n va anar Jordi Llaurador, directiu responsable de l'Espai Barça, que el gener de l'any passat va renunciar a les seves atribucions a aquest projecte i va acabar dimitint el juny del 2023. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà al punt de la una del migdia. Fins aleshores els deixem amb Rafa Sanahuja i tot l'equip de la caravana.
Radio Estel. Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
I el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Rafa Sanahuja.
La food track amb Bada Parellada.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia i esteu farcits de bona informació. I ja ens acompanya la nostra xef de referència. Quina sintonia més canyera.
Molt, m'encanta.
Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda a la caravana. Has pujat en marxa, eh? No hem parat del tot.
No,
t'has pujat en marxa.
Clar, sempre, això sempre. Vosaltres no pareu.
Fem com una mena de... Frenem una mica...
Ja, home, per deixar-me pujar sense accidents.
Però no tu, fos... pam, fas
perquè
una...
Jo, saltironet. Si jo m'accidento, diré que és un accident laboral.
Exacte. I està tot pagat, eh? I està tot pagat.
Sí, que aneu posant fre, que si no, no...
Si no sortirà rentable, l'assumpte. Escolta una cosa.
Rendible?
Abans...
rendible.
Què he dit jo?
Rentable.
Ah, no, no, doncs...
Això és rentable, suposo que la renteu, la caravana, oi?
No, 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 corregeix-me, perquè jo tinc moltes patinades d'aquestes.
No, home, no, és una patinada que no és pas patinada i és comú.
Dona, això passa. Perfecte, però jo vull ser acurat.
Jo soc molt repel·lent amb això.
No passa res, jo soc de repel·lent en altres coses i els repel·lents ens hem d'ajudar a la perallada entre nosaltres. Hem de fer-nos suport i recolzament. Escolta una cosa, a veure, tu ets del Barça? O què? O ja estàs desencantada?
No. No, no, és que no m'he encantat mai, que és aquesta la història.
No has arribat a encantar-te.
No, 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 sóc en aquest tema una mica estereotip perquè no he sentit mai la pulsió del futbol.
No.
Ni la passió, ni l'atractiu, no? Mm. Em costa. Fins al punt de que un dia, quan fa 30 anys, 35 anys, el meu nòvio en aquell moment em va dir... Et vull anem al Barça, i jo dic, oi, pues que no hi has anat mai. Dic, jo no hi havia anat mai.
I què va passar?
Pues que li vaig preguntar on està, quina porteria era la nostra. Vull dir que...
Llegaven uns de blaugrana i uns de blanc i tu no tenies clar, no?
On fiquen la pilota?
On s'ha de posar la pilota, no?
Mira, escolta, aquí s'ha acabat el nostre flirteig amb el Barça.
Jo també podria explicar-te alguna batalleta semblant, però és igual, me l'estalviaré. No, t'ho dic perquè, clar, aquest matí ens ha assabentat que compareixia el president Laporta, el mai ben ponderat i sempre estimat ja en Laporta, i hem pensat callar. Que no passi alguna cosa grossa. Mm. Però al final no era per tant. Ho estem dient als informatius, però recordo als nostres oients que ha estat Eduard Romeu, el vicepresident econòmic del Barça, que ha presentat la demissió. Ha dit que no és compatible... Ja veus tu. És que, a veure...
La majoria de les persones primer han hagut de saber qui era l'Eduard Romeu. Saps?
Sí, o sigui, jo mateix he dit qui és aquest senyor.
Primer hem hagut d'identificar... Bueno, ha sortit com a gran cosa i tothom ha dit, però qui és?
Qui és aquest senyor? És que, clar, exacte.
Imagina't. La transcendència, no?
Sí, 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 no. Evidentment és una d'aquestes persones tapades que no tenen tanta...
Clar, que dintre de l'estructura, doncs, potser sí que hi té.
Home,
molt de pes.
Vicepresident econòmic, o sigui que tal com està el Barça, tindrà pes. Perquè...
Té molt de pes, però vull dir que a nivell opinió pública, doncs, no... bueno, ens hem quedat tots molt decebuts com... perquè volíem una cosa més gran.
Volíem algun cap tallat, allò, un deco que diu que marxa,
ja que per exemple. Érem, ja que feien tots aquests anuncis, volíem una cosa gorda.
Sí, un deco, no... marxa, o Xavi es queda...
Exacte, o una cosa, no sé, però clar, alguna història d'aquestes. Qui és ara?
Una mica decepcionant la compareixença i tal.
Mira, ha sigut una llufa.
Molt bé.
Ara,
és la veritat.
Ara ho hem lligat.
És una llufa.
Amb el tema d'avui.
És una llufa. Mira, i aquesta és la seva sonoritat. Doncs esteu informats, eh? Eduard Romeu, persona que fins a fa 5 minuts no sabíeu qui era, marxa del Barça. I ja està, ja aquesta és la notícia. I ara, com nosaltres som un calaix desastre, deixem de parlar de vicepresidents econòmics i parlem d'aliments, de llegums.
Exacte, i avui, avui dedicarem a un tema que per la majoria són llufes. Un tema llufa.
Ara. Home, perquè
gràcies.
Sabem... Una de les coses que inclús els no iniciats sabem, que els llegums tenen efectes...
Avui parlarem de llegums.
De conseqüències.
Encara no ho havia dit.
De conseqüències.
Comencem.
Vinga.
I començarem amb una història bíblica que explica el Gènesi, que és Saül. Va tornar a casa afamat després d'un dia de cacera i el seu germà, en Jacob, estava cuinant unes llenties.
Sí.
I l'Esaú, que estava mort de gana, us ho recordem, va pregar que li donés un plat. Jacob, a canvi, va exigir els drets de progenitura, que no és poc, perquè és el sacerdoci, el patriarcat i la doble porció de l'herència. Esaú, en aquest moment, que era el primogènit, evidentment, va contestar: què m'importa la progenitura si m'estic morint de gana? I d'aquí l'expressió vendre's per un plat de llenties. Però què és un plat de llenties? És una cosa nímia. La fàbula ja tria el plat més humil, el menys atractiu, per explicar la magnitud de la tragèdia. Es perden tots els drets, tota la possessió, tots els privilegis, per allò que ningú no aprecia, per unes llenties. Però quan es té gana...
Es té gana. I es prioritza. És per això que sempre diuen que no s'ha d'anar amb gana al supermercat.
Exacte.
Una de les coses que podem extreure. Bueno, jo et deia abans de començar, ara continues, però et deia que justament jo crec que aquestes llegums, les llenties de Esaú i de Jacob, per mi són les més famoses de la història.
Clar. Sí. Però és que, a més, tenen un missatge extraordinari, no? Mm-hmm. Que depèn del moment de la teva situació, hi ha coses que són supèrflues. És a dir, saps? Hi ha moments d'extrema necessitat que el primer que has de fer és intentar satisfer aquesta necessitat. I hi ha coses molt, molt, molt superflues i que no tenen cap importància. O sigui que la importància de les coses materials depèn molt del moment que tu et sentis, no? Que estiguis, no? En aquest cas, Esaú estava absolutament desmaiat. I, per tant, si no menjava aquell plat de llenties, possiblement que era, saps?
Sí, hagués defallit o qualsevol història.
Per tant, el més important era aquell plat de llenties, encara que les llenties, des de l'època d'Esaú,
sí,
ja eren l'aliment més humil. Fixa't,
i clar,
perquè
eren...
et posen el plat de llenties com a exemple d'aliment molt humil. Uh-huh. I això és a mi el que em sorprèn més de tot, és que els aliments tinguin un rol social. O sigui, que hi hagi aliments que siguin considerats per rics...
De primera i de segona.
Exacte. A mi això em sorprèn molt. Què fa que un aliment sigui considerat de primera, no? Doncs la raresa, que és molt, molt difícil d'obtenir,
sí,
i sempre el preu elevat, no?
Clar.
Que genera, doncs, el desig que només poden accedir de les coses que només poden accedir les classes més afavorides econòmicament,
uh-huh,
no? Per tant, diríem que els aliments, sí, així, com moltes altres coses, són aspiracionals. O sigui, jo vull menjar com els poderosos.
Val.
I, per tant, els poderosos què mengen? Coses cares.
Coses cares.
Però què passa? Per això hi ha aliments que tu no són per celebrar. Les llenties no són per celebrar. Tu convides algú...
I li poses un plat de llenties.
Ha canviat una mica, ja ho veurem, però... Val. Com que no són de celebrar, són per la intimitat, en l'ule gastat de la cuina, saps? Una cosa
familiar. Com es diu en castellà, d'andar por casa. Mica d'andar por casa. Jo, ara que dius que, clar, aquests aliments de primera normalment són cars i et donen com un estatus o et fan sentir amb un estatus, tu creus que la sublimació absurda d'aquest concepte són els cafès a 6 euros?
Ah!
Clar, perquè jo, sincerament, consumeixo de tant en tant cafès a 6 euros.
Ja, però què vols dir? Que són d'aquesta cadena? Són d'aquella cadena gran, important, americana?
Aquella cadena
que estan
verda,
molt historiats.
Verda, sí, que estan per tot arreu, també. I
però vull dir que són cafès que tenen més sucre que cafè?
Bueno, són cafès que a mi em saben igual que la resta de cafès, en general, però valen molt més.
Ja. No. Potser sí. El preu fa la cosa, en aquest cas.
Hi ha gent que va allà i diu, em sap millor perquè val més, i potser sap igual.
Això és exactament així. No, tens tota la raó. Una familiar molt propera, fa molts anys, feia molt riure perquè deia... A mi em feia molta gràcia perquè deia, des de que el salmó és més barat,
sí,
és tan barat, el trobo més greixós. Em deia això. A mi em feia molta gràcia perquè... és que era tan absurd el que deia... Però deia, és que abans, i a més abans, un tros de salmó podies convidar la gent. Ara convides amb salmó i com que quedes...
Sí, ja perduts una mica de categoria, no? És veritat.
Doncs això ha passat molt, per exemple, amb el pollastre.
Ai, tant.
Entens?
Pollastre,
i en canvi,
també...
I amb la llagosta, com han canviat les termes, no? Les tornes. Abans la llagosta era per allargar el pollastre i ara el pollastre és per allargar la llagosta, diguéssim, no? O el bacallà, que ha passat de ser un aliment, doncs, molt... trist ser un aliment de gran restaurant, no?
Uh-huh.
Però sí, a mi em sorprèn moltíssim el tema del rol social, però sí que és veritat que les llenties han mantingut el seu rol social, diríem que fins als anys 80,
vale?
Bastant permanentment, des de Saú,
diguéssim. Des de Saú fins als 80.
Fins als 80. Sí.
Ininterrompudament.
Sempre, és fort,
Va, perfecte.
Sí.
Però i des dels 80 aquí, què ha passat?
Ja t'ho explicaré.
Ara voldria
explicar-vos, però, que les llenties, vull dir, els llegums en general, que són el nostre primer precuinat. Saps què tu et dius? És que ara tothom menja precuinats. Bueno, escolta'm, ara i abans. Mm. Els precuinats s'entén com una cosa que s'ha cuinat prèviament, no vol pas dir una cosa, un aliment que provingui de la indústria, de la fàbrica, de la indústria alimentària, no?
Sí.
Sinó que és una cosa que s'ha cuinat prèviament per facilitar la vida dels consumidors, no?
Sí, per guanyar temps, bàsicament,
per guanyar temps. Sí, sí, perquè... però els emprenedors han estat emprenedors des de la història, des de tota la història, i quan identifiquen una necessitat,
sí,
pum, allà s'hi posa, no?
Clar.
I en aquest cas, per exemple, la demanda, bueno, en aquest cas que us vull explicar, la demanda dels consumidors provenia de les dones treballadores a les fàbriques tèxtils del de finals del segle XIX, quan va haver-hi, quan van començar les guerres, al final del segle XIX i principi del XX, tots els homes anaven, molts homes eren destinats al front,
sí,
i llavors la gran producció tèxtil d'aquest país, que era impressionant, doncs el que feia? Doncs agafar mà d'obra femenina i nens.
Uh-huh.
Llavors, aquestes jornades, com que faltava molta mà d'obra i a banda de que es produïa moltíssim, aquestes jornades eren jornades de 12 hores, a banda que no hi havia drets dels treballadors.
Clar,
i per tant,
sí, sí.
Eren jornades llarguíssimes. Aquestes dones que treballaven a les fàbriques no eren dones benestants, eren dones molt humils,
uh-huh,
i normalment estaven carregades de fills, perquè l'alta, o sigui, les famílies nombroses, per garantir que alguns d'aquests fills sobrevisquessin,
sí,
eren molt habituals.
Era habitual, sí, famílies de 6 o 7 fills.
Clar, doncs
sí,
imagina't la dona treballant 12 hores amb mitja dotzena de fills.
I sense l'home que també li fes cap
bueno,
suport.
Bueno, l'home no fotia mai res, però vull
ja
dir que com a mínim treballava. Com a mínim, bueno,
treballava i li permetia ja estar, sí, en casa, en
bueno,
aquest sentit.
Sí, però en aquell cas, doncs això, ja, sense ajuda de ningú...
Sí.
Què va passar? Doncs que aquesta dona, sense, i amb uns sous molt, molt escassos,
uh-huh,
doncs era molt complicat per aquesta dona poder alimentar a tota aquesta mitja dotzena de fills. De manera que els emprenedors ho van veure, i al costat de les fàbriques, per exemple, Poblenou, Barcelona,
sí, 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 sí,
a prop de les fàbriques tèxtils,
uh-huh,
al costat de les fàbriques van començar a sortir botigues de llegums cuits. Llavors, les dones arribaven amb el pot,
uh-huh,
el deixaven a la botiga, feien la jornada, sortien al migdia, agafaven, sí, el pot amb els llegums ja cuits, arribaven a casa i posaven una mica de cansalada, una mica d'arengada, de bacallà,
sí,
i així, doncs, alimentava...
I així sortien del pas, eh?
I sortien...
La visió de negoci, que deies abans.
Clar, fixa't que aquest, la gran sorpresa, o el gran tema, és que a Madrid no hi ha botigues de llegums cuits. Només és Barcelona. Barcelona i Catalunya.
Només aquí? A Madrid no n'hi ha?
No.
I quina és l'explicació sociològica?
Que no hi havia fàbriques.
Ah, clar.
Madrid
i s'ha quedat aquí la tradició, eh?
Exacte. A Madrid es va intentar, però va fracassar. Sempre, però vull dir, recentment, perquè em diuen, bueno, però, o sigui, no trobaràs mai, trobaràs llegums ara en el supermercat, per descomptat, de pot, eh?
Sí, 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 clar,
però...
això sí. Però tendes específiques,
però aquella,
locals...
Aquelles botigues tradicionals de llegums cuits i de pesca salada, que a més anava bastant junt.
Mm-hmm.
Fixa't que llegums cuits sempre s'ha associat a costat o amb tocineries o amb pesca salada, perquè es comprava tota l'hora.
Bueno, sí. És curiós, eh? Interessant, sí, sí.
Per què els llegums, precisament, van ser els primers cuinats? Perquè solucionen l'equació culinària més difícil. O sigui, hi ha una equació culinària que a tothom li agradaria, tothom diu, és que jo vull cuinar que sigui ràpida, que sigui fàcil, econòmica i nutritiva. No?
Diuen, doncs la resposta és...
I que m'atipi.
Clar, sí, sí.
Què és? Ràpid. Ràpid si estan precuinats,
sí,
clar.
Sí, evidentment.
Si estan bullits,
sí, sí,
prèviament.
Sí.
Ràpids. Fàcils, perquè qualsevol... Pot menjar de totes maneres, freds, calents, saltats,
totalment,
guisats...
Sí, sí, sí.
Ràpids, fàcils, econòmics, nutritius... I que s'assien...
Exacte.
Això, només trobes en aquest...
La resposta
per tant,
és els llegums.
Que són un xollo, perquè nutricionalment són com el comodí de les cartes, no?, que serveixen per tot. Per exemple, jo et faig aquesta pregunta. Que et falten hidrats de carboni? Llegums. Que et falten minerals? Llegums. I ja que hi som, amb el tema dels minerals, tu ja saps que, per exemple, les llenties són molt riques en ferro.
Sí, sí.
El ferro, perquè s'absorbeixi més... l'has d'acompanyar de vitamina C. Per tant, sempre que facis un plat de llenties, posa-hi julivert.
Ah.
Ric en vitamina C. I així quedarà més, es fixarà més. O quan menges un plat de llenties, o de llenties, acaba amb una taronja. Només amb això tindràs absorció total. Sí.
Molt bé. Doncs bona
que et falta fibra? Llegums. Que et falten proteïnes? Llegums. Per què? Sí? Tu jugues un joc de cartes? Diu, vaig a jugar cartes. Hòstia, ojalà et toqui el comodí, no?
Clar, el joker.
Perquè el comodí serveix per tot.
Te'l fas venir bé al que convingui.
Doncs els llegums
igual,
això.
Vale.
Els llegums tenen això. Per què avui estic fent tota aquesta allò dels llegums? Mira, perquè em venia de gust.
És un florilegi, els llegums.
I perquè fa molt bo. Fa molts dies que fa molt bo. Vale? I de seguida, i aquests dies que fa tan bo, a vegades ens està fent com angúnia. Abans era una cosa... Hòstia, que bé que fa tan sol. Ara diem, hòstia...
No, ara ens fa... És veritat, penses, la que se'ns ve a sobre.
La que se'ns ve a sobre, per favor, que plogui una mica sí. I tal. Per tant, què tenim a banda de ser un xollo nutricionalment parlant, culinàriament parlant? És un xollo mediambientalment parlant.
També?
Sí.
Escolta, té algun defecte? Sí.
No, ja el trobarem, ja ho saps. El que hem començat parlant del defecte.
El defecte... Bueno, clar, bueno...
Sí, és una conseqüència que hi ha molta gent que li tira enrere.
Sí?
Sí, ja hi som, veus? Posa alguna cançó d'aquelles...
Aquesta és la pista sonora dels efectes dels llegums, és aquesta. Pista sonora.
Exacte.
Molt bé.
Exacte.
Per tant, de moment, tot són avantatges i virtuts.
Sí, perquè resulta que els llegums són pietosos amb el planeta.
Ah.
I jo sóc consumidora de carn, però diguéssim que aquí els llegums juguen una partida contra... És a dir, els compararem amb el consum de carn. El consum de llegums i el consum de carn en quant a impacte mediambiental.
Mm-hmm.
Farem una comparació. Em sap greu, perquè jo sóc consumidora de carn, però l'hem de reduir, tu ja ho saps.
Sí, sí.
O sigui, hem de fer així, hem de reduir la carn,
i
hem d'augmentar els llegums,
els
no?
Llegums, sí.
Per tant, què passa? La carn doncs, consumeix quantitat ingent d'aigua, no només per produir l'aliment del vedell,
sí.
Sinó també per rentar les instal·lacions.
Uh-huh.
Un altre, contamina els aqüífers. La carn contamina moltíssim els aqüífers. És a dir, tota... No la carn, la bèstia.
Sí, sí, sí. Sí,
els ramats.
Sí, sí, sí.
Emissions de gasos. Torni, foti el pet.
Vinga.
Foti el pet.
Exacte. Aquí el tenim.
Dos vegades emissió de gasos contaminants. Un pel metà,
perquè
alimentar els animals s'importa blat de moro o s'importa cereals i s'importa pinsos i etc. Mm-hmm. I tots aquests moviments doncs,
són transport
per
que
tant,
van cap aquí cap allà sí.
Per tant, doncs, senyors, ho tenim tot perquè crec que us estic descobrint que els llegums han de ser la base de la nostra alimentació.
I perdona, però clar, estava pensant, tenen mala premsa els llegums? Perquè clar, tot el que estàs dient, que
a
són avantatges...
A mi fa molta gràcia perquè els llegums, dintre dels llegums, o sigui, dintre de...
Sí, sí, el ventall, el ventall.
Hi ha un, com un pòdium, com un rànquing. Sí, fa molta gràcia. Mira, jo quan era petita...
Sí.
Els llegums de moda eren les mongetes.
Uh-huh.
Vale?
Val.
En el pòdium, a l'or, teníem les mongetes, que eren les més fines i tal. En la plata, eren les llenties.
Les llenties.
I el bronze eren els cigrons.
El cigrons.
I ara digue'm tu com creus que està la cosa.
De llegums?
Que avui dia, on està el pòdium? On està l'or? On està?
L'or, jo crec que serien les llenties, diria jo. No? Els cigrons? Tampoc.
Als anys 80 va pujar les llenties a l'or.
Val.
Els
va canviar les posicions.
Les mongetes es van quedar a la plata.
Val.
I els cigrons al bronze.
Molt bé.
I avui,
sí, avui
els
dia,
cigrons han pujat a l'or.
A tope, no? El cigrons.
Després van les llenties i les mongetes són les menys apreciades.
Clar, jo clar, t'he respost segons la meva... el meu gust personal i familiar.
Doncs ja et dic jo que els cigrons ho estan petant. Als anys 80 va ser les llenties per les amanides de llenties, que es van posar molt de moda i tots els pijos i pijas menjaven amanides de llenties.
Sí, és veritat.
Ara les amanides de llenties han desaparegut.
Han desaparegut, sí, sí, sí.
I ara tenim el rei és l'humus.
Home,
i tots els joves mengen humus de cigrons.
Totalment.
I això ha afavorit el consum de cigrons.
T'he de dir una cosa, jo com a consumidor en el seu moment d'amanides de llenties i ara actualment d'humus, em quedo molt més amb l'humus. M'agrada molt més com queda l'humus.
No sé, jo estic tipa de l'humus. O sigui
sí?
Que,
perquè t'has cansat ja de tant humus.
Per mi, jo ara estic, com que sempre he estat molt defensora dels menys d'això, em quedo amb les mongetes i sobretot de
mongetes, al final tu a contracorrent sí. Una mica.
Quedes... Sempre, no, però a banda per una qüestió territorial, perquè jo sóc sí. Del Vallès, clar. De Vallès Oriental, sí. I som els principals productors de mongeta del Ganxet, que és una varietat finíssima, agradabilíssima.
Mm-hmm. Ah, una mongeta està bueno, boníssima, com acompanyament i com el que vulguis.
El problema que tenim dels llegums és que s'eviten per aquestes conseqüències que dèiem, per al rebombori, el soroll que ens fan fer i els aromes que ens deixa, que ens ja, fan jo, deixar.
Tu creus que la gent calcula molt les properes 6 hores després de menjar llegums on
home,
estarà?
Home, si tens una primera cita, jo no t'ho recomano, perquè realment es passa
per,
malament.
I per fotre-te dins d'un estudi de ràdio tampoc seria la millor opció.
Però la veritat és que us diré que la qüestió, o sigui, és una qüestió química, que no el budell... Mm-hmm. No pot destruir la pell, li costa molt destruir la pell dels llegums. És la pell dels
una
llegums.
Pell la pell poderosa.
La pell dels llegums
sí, és dura.
És, té un midó oh, que clar. El nostre organisme no pot destruir és de per, manera natural.
Per això es posen a remull tantes llegums.
Exacte. I llavors envia les bactèries. Envia les bactèries que el que fa és menjar vale. I... fer fermentar aquesta pell uh-huh. per poder facilitar
que sigui.
L'expulsió. Vale?
Que després no tinguem
llavors,
insults.
Aquest, és aquest el tema. Per tant, pots evitar que et passi això triturant els llegums, per tant, l'humus, per això també té tant èxit, perquè és llegum triturat. Per tant, la triturada ja... fa una predigestió i a tu et costa menys clar. Atacar
sí, perquè
la pell. Però, per exemple, l'Otolenghi, ara no recordo, el Yotam Ottolenghi, que és un cuiner libanès... Ai, israelí, perdona.
Israelí, val.
Sí, que sempre parla de l'humus, i, evidentment.
Li agrada molt
aquella,
l'humus.
Sí, perquè tota aquella zona del Mediterrà uh-huh. Oriental i el
no?
Pròxim Orient, sí. L'humus és el seu plat nacional, però el fa fer sempre pelat, o sigui, ens fa pelar.
Ah,
ell pela els cigrons un a un. O sigui, un cop cuits, els va pelant. Un a un.
És una feina dura.
És una feina,
no?
Però ell considera que és necessari.
Que és necessària.
Sí. Perfecte. Per tant, triturar, treure'ls-hi la pell, evidentment, mm-hmm. Una cocció molt lenta, sí. I després una altra és afegir comí. El comí és un digestiu. És una,
sí.
El comí, no? És un sí. Digestiu que ajuda a facilitar la digestió. Per tant, és una bona...
Ja, és un bon complement perquè no et passi el tema del...
Un altre és posar sempre bicarbonat en el remull o la cocció, perquè el bicarbonat també ajuda, o prendre't una mica de bicarbonat tu mateix per contrarrestar.
Val. Bueno,
l'altre, hem parlat de pelar-los, i l'altre, sobretot, no combinar-los amb cols, és a dir, no combinar-los amb altres aliments flatulents.
Perquè ja és, no? La cosa
perquè
ja es complica.
Perquè redundes, val? Per tant, la col que té un sulfur important, doncs, intentar-ho, evitar-ho. Uh-huh. Per tant,
aquesta barreja millor no fer-la perquè t'arrisques molt.
Aquí tenia una cançó, la posem perquè diu aquesta cançó ens anima a que la primera cita anem a menjar mongetes, però, oi? A veure què explica.
A veure la cançó.
Ai, nena, si vols venir al camp a collir cigrons, per cada cigró que collis jo t'ompliré de petons.
Ai, Martí, quina agonia em fas venir.
Qui
doncs qui, és això, clar.
Qui sona? Què, ho saps o no? La Trinca, clar. Ja em sonava La Trinca, però no estic segur.
La Trinca. Bueno, doncs ja està.
Però una pregunta, és que ara ja acabem, eh? I deixo que marxis perquè segur que tens moltes coses a fer. M'ha encantat, eh? El simpòsio sobre els llegums i concretament aquests rànquings i els consells perquè doncs, no siguin tan flatulentes, etc. Però hi ha una part que no has dit, que és el llegum com a fruit sec. I a mi m'interessa, perquè els combinats de fruits secs, vale, aquests que compres com a snack, sempre trobo cigrons i dic...
Ah, bueno, ja, no. El que m'estàs dient és el llegum com a fruit sec, és a dir, s'asseca el cigró al forn,
sí.
se maneja amb el que tu vulguis...
No li trobo gràcia.
No li trobo gràcia. Bueno, és una opció.
És respectable, la meva opinió.
Totalment, evidentment, va, només gràcies. Faltaria. Però el que jo et volia explicar és que hi ha un llegum molt curiós que ningú interpreta que és un llegum, que és el cacauet. El cacauet és un llegum, no és... Biològicament és un llegum, no és un fruit sec. El cacauet no és un fruit sec, és un llegum.
Per tant, el cacauet també es podria
el que passa
cuinar
que és...
d'altres maneres? O...
No. El que li passa al cacauet és que és un llegum, o sigui, està considerat de la família dels llegums, però nutricionalment funciona com un fruit sec. Per tant, tothom... O sigui, tothom el situa en els fruits secs menys...
És com un infiltrat, no? És com un llegum infiltrat.
És que fa molta gràcia perquè si tu busques què és un cacauet, et descobreixes que és un llegum. Això és com anècdota, perquè llavors a l'hora... Nosaltres quan mengem els aliments no ens els mengem per, com botànicament per, a qui pertanyen botànicament, sinó la ens els mengem per la funció que fan en el nostre organisme o per el seu gust. Per el seu gust és indiferent de quina família botànica són i per la seva funció resulta que el cacauet és de la actua com un fruit sec.
I ja per acabar, no podria ser que les persones que decideixin què és llegum i què és fruit sec algun dia es reuneixin i diguessin quina tonteria tenir el cacauet.
No ho sé, perquè botànicament no els hi diguis això als botànics o als biòlegs,
perquè
s'enfadaran molt, perquè s'han... És a dir, escolta, què vols que et digui? Doncs jo què sé, resulta que per dir-te d'alguna manera, ara no em surt cap altre d'això, però que ja...
Tomàquet és una fruita.
Imagina't que em diguin que jo sóc un que sóc de la família dels porcs i no dels micos, saps? Ja, bueno, ja. És que t'assembles o tens nas de porc, doncs vale, però
digue'm
jo sóc dels micos.
Digue'm el que vulguis, perquè al final jo sóc el que sóc i punt i final.
Bueno, i ja està. Vull acabar.
Vinga, va.
Ja, que hem d'acabar.
Sí.
Tu saps que hem començat amb la Bíblia, oi?
Home, clar, amb
doncs
Esaú
acabarem...
i Jacob.
Sí, Esaú i Jacob. Doncs acabarem amb una sentència de Diògenes, que a banda de ser un síndrome, que ja tu saps que és el síndrome de Diògenes...
Sí, és un síndrome una mica preocupant.
Aquell de l'acumulació malaltissa.
Sí, de la brossa, sí.
En Diògenes era un filòsof grec del segle III abans de Crist i que deia que aprendre a menjar llegums és el camí més efectiu per evitar haver d'adular a un rei. Per tant, veus com torna a associar el llegum a alguna cosa humil. Si tu et conformes amb el que tens, mai hauràs de fer la pilota a ningú i seràs més lliure, perquè si tu adules a un rei, a canvi de què? Sempre hi ha una contraprestació. Acabaràs menjant, potser, acabaràs menjant llagosta, però hauràs de fer algun servei més. En canvi, si tu, amb el que tu tens, ja estàs conformat, no hauràs mai de llepar-li el cul a ningú.
Xef i guia espiritual Ada Perellada, moltes gràcies per la teva visita aquí a la caravana i per fer-nos aquesta doncs, classe magistral sobre els llegums, que per mi ha estat molt interessant. Jo compro tot el que has dit. I a partir d'ara... A tope amb els llegums. Menys carn, menys carn i més llegums.
Exacte. No abandonem la carn, eh? Tampoc
no,
cal,
perquè menys,
la carn,
una mica menys.
La carn, tenim un sector ramader que és important en
I
aquest
que
país.
Sí,
eh?
I tant que sí. Ada, què fas ara? Cap on vas?
Vaig a treballar a Sempruniana, com sempre, ja ho saps.
Molt bé. Doncs que vagi molt bé, ànims amb els fogons i a gaudir-lo també.
Gràcies.
Ada, fins ara. Vinga, nosaltres que fem quatre anuncis i en res saludem Jacinto Valverde i obrim les portes del Viure en Salut. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. Seguim endavant a la caravana i ara és moment d'obrir les portes un dia més, el darrer dia de la setmana, del Viure en Salut, espai que continua els matins aquí a Ràdio Estel, un dels clàssics de la casa, el nostre consultori per als metges. I nosaltres, que estem encantats d'obrir les portes del consultori de dilluns a dijous. Aquí en teniu, portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut. Us diré un nom que és Qualité. Un nom que heu de tenir ben present, perquè nosaltres sempre us aconsellem de la mà dels amics de Marnis. Els amics de Marnis i els seus productes premium per cuidar la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida saludarem el doctor Jacinto Valverde, el nostre partener favorit, la nostra referència de salut i benestar, la seva saviesa, la intel·ligència i l'humor en directe des de Madrid. Però us recordo que el Viure en Salut és l'espai de salut i benestar. Estarem en directe amb aquest espai fins a la una del migdia, però estem oberts 24 hores. 24 hores per rebre les vostres consultes, qualsevol cosa que us faci la guitza, que vulgueu consultar al doctor Jacinto Valverde, no us ho penseu, ens podeu enviar missatges. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Importantíssim, importantíssim aquest número de telèfon per moltes coses, perquè és la manera que teniu de posar-vos en contacte amb el nostre programa i també amb el Viure en Salut. 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquí podeu enviar missatges de veu o missatges per escrit per comentar-nos qualsevol dubte, qualsevol problema que us faci la guitza, qualsevol petita molèstia que tingueu de qualsevol mena, vosaltres, familiars, veïns, amics, estem oberts 24 hores per rebre les vostres consultes. En el moment que us vingui bé, podeu enviar missatges al 663-99-30-62. Que no us ve bé enviar un missatge? Doncs un correu electrònic, lacaravana@radioestel.cat. lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Vinga, no ho dilatem més això. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Muy buenos días, don Rafael.
Aquí estamos, dándolo todo, en marcha desde las 8 de la mañana, esperando este momento, sinceramente. Todo lo demás, Jacinto, ha sido una previa hasta llegar a este momento, que para mí es culpa.
Y hoy te voy a sorprender muchísimo.
Claro, porque ya te he dicho antes, hoy quiero que nos traigas un tema de estos a tu elección, que siempre son...
Rumiando este tema,
vértelo
un día. de decírtelo por nuestro WhatsApp particular que tenemos.
Sí.
Y mira, me has dado la oportunidad hoy, fantástico.
Vale, pues somos todo oídos, Jacinto. Adelante.
¿Sabes de lo que vamos a hablar hoy un poquito? De la astenia primaveral.
¡Hombre! No me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba. Por lo tanto, sorpresa, sorpresa.
No, es que bien es verdad. Vamos a ver, que yo no soy muy crédulo en estas cosas, ¿vale? Uh-huh. Pero sí reconozco que hay gente, y te voy a dar una serie de pinceladas del por qué hay gente que puede padecer este tipo de problemas.
Sí, vale.
Entonces, lo primero, hay que entender qué es la astenia primaveral. Cuando llegamos a la primavera y hay un cambio de horario, uh-huh, se produce un trastorno temporal, que eso, uh-huh, es lo importante que quiero recalcar, en algunas personas, ¿vale?
Vale.
Que se puede manifestar con tristeza, con pérdida de apetito, con fatiga, ¿vale?
Sí.
¿Dónde suele ser el margen de edad donde más se suele ocurrir? Entre los 20 y los 50 años, uh-huh, y suele ser más frecuente en mujeres que en hombres, ¿vale?
Vale.
Se suele dar principalmente en primavera, pero también puede haber algún tipo de ese tipo de episodios de cara al otoño también por el cambio horario, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuáles son las manifestaciones habituales de la astenia primaveral, Rafa? Pues el cansancio y la fatiga,
sí,
alteraciones del sueño, dificultad de concentración, uh-huh, cambios en el estado de ánimo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya sí se ha estudiado un poco y he investigado yo por mi cuenta ya hace tiempo.
¿Ah, sí?
Que sí sabe cuál es el mecanismo de producción de la astenia, ¿vale?
Vale.
Nosotros tenemos una glándula en el hipotálamo que se encarga de regular nuestro sueño, de nuestro ciclo de sueño-vigilia.
Sí.
Entonces, cuando se produce un cambio de temperatura y de luminosidad, pues esto afecta y produce trastornos psicopatológicos porque afecta a esta glándula, ¿vale?
Hmm.
Entonces se producen esos trastornos temporales, físicos y mentales.
Vale.
Que si además le asociamos el estrés prolongado, un insomnio importante o cualquier otro problema de salud mental, pues se va a agravar, ¿vale?
Hmm.
Entonces, bueno, todo eso hace que este reloj biológico pues se desincronice y empiece a tener este tipo de situaciones. Que ya te digo que lo importante es que son pasajeras, no suelen durar más de un par de semanas,
sí,
y lo que tenemos que hacer es intentar nosotros, más que un tratamiento, porque en realidad no tiene un tratamiento específico, es si podemos hacer una adaptación para que cuando esto llegue no nos ocurra, ¿vale?
Vale, muy bien.
Entonces, empezar a regular un poquito nuestro sueño y nuestra comida un poco antes, pues ir adelantando unos minutos pues en nuestro reloj cada día, paulatinamente, para que cuando haya el cambio horario nos sorprenda, ¿vale?
Muy bien.
Y tener una actividad, un ejercicio físico no intenso, pero sí continuo y constante.
Entonces,
vale, va a hacer que nos vayamos aclimatando poco a poco.
Muy bien.
Bueno, luego, pues como siempre decimos, tener una dieta equilibrada, intentar mantener un ritmo de sueño habitual y bueno, y como complemento a la alimentación, pues yo creo que viene muy bien utilizar ese puntito de energía que nos puede dar pues la asociación de la jalea real, el polen y el propóleo, ¿vale? Para llevar mejor un poquito este problema de cansancio, de astenia, y que mejor que la utilización del Royal Provite 5000, ¿vale?
Muy bien.
Tomar un vial de este magnífico complemento alimenticio durante estas dos semanas más o menos que nos puede durar este periodo hasta que nuestro cuerpo se ha aclimatado, y si eso prosigue en el tiempo, entonces ya tendríamos que pensar que detrás de ese cansancio no es ese cambio horario ni ese cambio de estación, sino que puede haber algo más importante y ya tendríamos que ir a nuestro médico. Pero insisto, la mayoría es transitorio, en la mayoría de la gente casi ni lo nota, y en otros pues dura incluso hasta mucho menos.
Masterclass de Jacinto Valverde a las 12:47 de este jueves, en medio de vuestra jornada, amigos oyentes, lo habéis escuchado, habéis tomado buena nota, ya sabéis mucho mejor cómo funciona la astenia primaveral y también esta recomendación de Jacinto desde el punto de vista de la complementación alimenticia, más allá de lo que nos ha explicado del ejercicio físico y del sueño, que puede prevenir pues estas sensaciones de cansancio extra. Pero si queréis también prevenir que no os cojan estas sensaciones, el Royal Probit de 5000, un vial diario de Laboratorios Marnis, os va a venir estupendamente. Yo os recuerdo que los productos que nos recomana Jacinto Valverde los podéis trobar a Herbolaris para farmacias y farmacias. La página web es una gran idea per copsar l'univers de Marnis, però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doctor, pasamos a las consultas que nos han ido llegando, como siempre, bajo con unos cuantos correos debajo del brazo. En este caso empezamos, por ejemplo, con Marta, que nos escribe, Marta López, nos escribe desde San Sadurní de Anoia, tiene 45 años y dice que últimamente le cuesta conciliar el sueño, estas rachas que tenemos a veces de dormir mejor, dormir peor. Entonces se pregunta si hay algún remedio natural que pueda ayudarle a dormir un poquito mejor sin tener que depender de productos super potentes, de, en este sentido, fármacos más complejos. Entonces dice que si tiene alguna recomendación para alguien como ella que prefiere métodos naturales. Marta López de San Sadurní de Anoia.
Bueno, sí, decirle a Marta que lo primero, vamos a darle una serie, como siempre decimos, de medidas higiénico-dietéticas.
Muy bien.
Sí. No consumas bebidas que contengan elementos como puede ser cafeína o teína, que es excitante. Procura eso, evitarlo de media tarde en adelante. Tampoco hagas un ejercicio físico intenso a última hora de la tarde. Eso tampoco te va a venir bien. Cuando te vayas a dormir, vete a dormir. Eso quiere decir la habitación lo más oscura posible, con una temperatura lo más agradable que pueda ser, pues alrededor de entre 19, 20 grados, si puede ser.
Sí.
El grado de humedad en Barcelona no tenéis problema, porque tenéis una temperatura más húmeda que en Madrid. Uh-huh. Aquí si no habría que poner algún humidificador o un barriño con agua para que esté debajo del radiador para que humidifique el ambiente. Uh-huh. No te lleves, por supuesto, ni la tablet, ni el teléfono, ni ver la televisión a la habitación.
Claro.
Todo lo más, un poquito de una luz tenue indirecta para leer, que te uh-huh. puede inducir en sueño, porque te relaja y te desconecta. Y luego la ropa de cama y tu ropa lo más cómoda, usada y natural posible.
Muy bien.
Para que haya buena transpiración. Y si veis, si quieres dormir desnudo, pues mejor que mejor.
¿Vale? Uy, Jacinto.
Sí. Te autorregulas mucho mejor que con cualquier prenda puesta.
Muy bien. No, yo a partidario, ¿eh? A mí no me gusta particularmente.
Incluso he leído que si duermes en pareja, abrazado a tu pareja,
uy,
también, porque el roce de las pieles, que también fabriques una serie de elementos que te van a favorecer el sueño y te van a facilitar el sueño.
Pues
fíjate hasta dónde llega ya la ciencia.
Siempre hay que hacer lo que nos diga el doctor.
Y todo esto falla, que puede ser.
Pues tiramos de Marnis.
Exacto. Tiramos de Marnis y utilizamos el efecto que tiene para la inducción de nuestro sueño, uh-huh. la melatonina.
Vale.
Que la podemos tener en cápsula, que podemos tomar una o dos cápsulas media hora antes de irnos a dormir.
Perfecto.
O la tenemos liposomada, cuya absorción es más fácil, en líquido. Y habría que tomar, o lo mismo, 0,5 mililitros, que equivale a 1 miligramo, o 0,10 mililitros, que equivale a 2 miligramos, que es lo que tiene cada cápsula, pues también media hora antes de irnos a la cama a dormir.
Perfecto. ¿El nombre del producto que se me ha escapado ahora mismo?
Melatovit.
Melatovit, ¿eh? El Melatovit, este producto que...
Cápsulas o liposomada.
Muy bien. Cápsulas o liposomada, este producto que te va a ayudar, Marta, de San Sadurní de Anoia, a conciliar mejor el sueño, pero sobre todo, toma buena nota, espero que así lo hayas hecho, de todos los consejos higiénico-sanitarios que nos da Jacinto Valverde para tener un buen entorno, la temperatura, el lugar adecuado, el tipo de ropa que llevas, incluso si te apetece pues ir más allá y dormir súper cómoda, sin nada. Venga, adelante, que eso está diciendo la ciencia, que va muy bien. Por lo tanto, y si no, el Melatovit, o a más el Melatovit. Pues tenemos esta consulta solventada, evidentemente también para los oyentes que se puedan identificar con Marta, oyentes con alguna dificultad para conciliar el sueño, pero tenemos tiempo todavía de atender alguna otra. Por ejemplo, selecciono. Tenemos a Jordi, Jordi Roca, de Girona, 55 años. Buenos días, doctor. Desde hace un tiempo ha notado que tiene estrés y un poquito de ansiedad. Entonces se pregunta si hay técnicas que le puedan ayudar y algún producto de complementación alimenticia que le pueda venir bien y mejorar su bienestar general. Dice él, podría orientarme al respecto. Muchas gracias por sus consejos. Bueno, estrés y ansiedad, uno de los grandes males de nuestro tiempo, Jacinto.
Claro, pues sí. Hombre, lo primero, intentar identificar ese estrés, que es el que te está produciendo la ansiedad.
Sí.
¿Vale? Intentar identificarlo. Si lo podemos evitar, evitarlo. Si no, intentar aprender a, bueno, pues a saber llevarlo, ¿no? Está claro que muchas veces nos tenemos que apoyar en gente especializada si nosotros no somos capaces de hacerlo. Un apoyo psicológico a veces.
Evidentemente, bien, sí.
Para ayudarte a controlar bien ese estrés. Desde el punto de la complementación alimenticia, yo creo que le va a ayudar muy bien dos tipos de complementos alimenticios. Uno que incorpora vitamina E, zinc y magnesio, vitamina C y toda la del grupo B, que es el RelaHelp.
Vale.
¿Vale? Sí. Tomar una capsulita de RelaHelp por la mañana y otra por la noche. Y yo creo que también le va a venir muy bien para mejorar su estado de ánimo y ayudarle también a mejorar ese ciclo circadiano de sueño, vigilia,
sí,
la incorporación del triptófano, ¿vale?
Vale.
Junto con la melisa, Y este se llama triptofamar.
Triptofamar, perfecto.
Y hay que tomar una capsulita todos los días antes de irte a la cama a dormir.
Pues RelaHelp y triptofamar, este doble producto de Marnis, para ayudar a vivir la vida un poquito más tranquilo, un poquito más relajado, es muy importante. En este caso se lo recordamos a nuestro oyente Jordi de Girona, que identifique desde dónde le viene este puntito de ansiedad, porque hay que poner solución antes de que vaya a mayores. Pero una buena idea siempre es acercarse a su farmacia o parafarmacia y pedir estos productos, el RelaHelp o el triptofamar, que le van a ayudar a vivir un poquito más tranquilo. Y para terminar, va, podemos responder rápidamente, porque es un tema que hemos tocado muchas veces, se lo recordamos a nuestro oyente, a David Soler, de Reus. Dice que le gustaría saber si hay algún tratamiento natural que pueda ayudarle a aumentar un poquito la energía y la vitalidad, porque últimamente se siente un poco cansado y fatigado, incluso después de una noche de sueño. ¿Hay algo que pueda tomar o hacer para mejorar mi energía de forma natural?, pregunta David. Pues vamos a darle respuesta rápidamente y será nuestro remate semanal.
Pues nada, como siempre, ese complemento que incorpora la jalea real pura, el polen abierto y el propóleo junto a la vitamina E, que hemos hablado al principio del programa, para ayudar un poquito a mejorar también la astenia primaveral, y que es el Royal Provite 5000.
Muy bien, se puede aplicar aquí también.
Antes del desayuno, todos los días.
Fantástico, pues esta es la recomendación, el Royal Provite 5000. Espero que nuestro oyente David de Reus haya tomado buena nota. Royal Provite 5000, bien en viales, cómodos viales, uno cada día, que te va a dar un puntito de energía extra, estimado oyente, para afrontar tu día a día de la mejor manera posible. Yo os recuerdo que los productos que recomana Jacinto Valverde los podeu trobar, comprar, demanar a Herbolaris, para farmacias y farmacias. Allà trobareu segurament tot el que necessiteu de la part dels amics de Marnis. Després també tenen la seva pàgina web, que és fantàstica, una pàgina web en què trobareu doncs tot el seu univers i podreu estudiar-lo i empapar-vos, però sobretot farmàcies, per a farmàcies i herbolaris, perquè d'aquesta manera doncs fareu aquest consum de proximitat que als amics de Marnis també els hi agrada molt i els hi va molt bé. Jacinto, otra semana completada, eficientemente completada. Pasa.
Pues una buena guinda final, ¿verdad?
Hombre, por supuestísimo, como siempre. Ahora queda que estos tres días puedas descansar y relajarte un poquito, y nos reencontramos el lunes, si todo va bien.
Muy bien, pásalo bien.
¿No? Igualmente, muchas gracias, Jacinto.
Adiós.
Dos minuts mal comptats i arribarem a la una del migdia. Ja està la Júlia Julve preparadíssima per informar-vos en el butlletí d'aquesta hora de tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món. La mirada posada en les reaccions després de l'anunci del president Aragonès d'ahir de convocar eleccions anticipades arran d'aquest refuig dels pressupostos per part dels comuns. També altres informacions que ens actualitzarà ara mateix la Júlia Julve. I nosaltres, que tornarem després de la una i després d'aquest butlletí per rematar tot el programa, per donar un fi de festa ja amb companyia d'Olma Giró, la seva girocleta de la Cara B i en la pròxima parada de Judit Vallès i tot el que calgui. Si està tot pagat, això és la caravana.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ànima Estel. El canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel.